Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Fa 5 mesos ja vam reunir en aquest estudi els nostres convidats d'avui. El motiu era analitzar l'estat de la Serra de Collserola un any després de la ventada. En aquell moment l'Ajuntament ja va reiterar la demanda de més efectius per retirar les restes del cop de vent, mentre que el Consorci del Parc de Collserola assegurava que hi hauria arbres que no es podrien recollir mai. 2 mesos després, Catalunya patia la gran nevada de març, afectant i molt de nou Collserola. Ja veuen que amb la serra plou sobre mullat, i a 2 setmanes per l'inici de la campanya de prevenció d'incendis ens preguntem, amb els milers d'arbres caiguts que hi ha a la serra, Sant Cugat està preparada per reaccionar en cas que es produeixi davant un foc? Una pregunta que traslladem avui a Marta Subirà, tinenta d'alcalde de Medi Ambient. Molt bon dia.
Bon dia.
I també al senyor Maria Martí, director gerent del Consorci del Parc de Collserola. Benvingut de nou.
Bon dia.
De nou aquí, no esperàvem trobar-nos, tot i que per les informacions l'altra vegada semblava ser que sí. Hem tingut aquella nevada pel mig, al mes de març, afegint una miqueta més de problemes a aquesta serra. Responguem a la pregunta. Estem preparats, senyora Subirà? Comenci vostè mateixa.
Bé, estem preparats en la mesura que podem estar preparats, amb els recursos que disposem. Òbviament, la ciutat, cada any, quan arriben aquestes dates, es posa en estat d'alerta. Cada any fem la presentació de la campanya de prevenció d'incendis. Aquest any serà la setmana que ve, concretament el 9 de juny, a les 12 del migdia. Per tant, tots aquells que d'alguna manera o altra doncs tinguin interès, poden assistir-hi, és a la sala de plens de l'Ajuntament. Nosaltres fem una convocatòria a tots els agents que intervenen de manera més directa, des d'ADF, Protecció Civil, associacions de veïns dels districtes més afectats, el propi parc, bombers, venen els bombers també de la Generalitat per explicar quins són els efectius de què disposen, i per tant nosaltres insistim sempre que independentment de la climatologia que ha fet, independentment de com es preveu l'estiu, tenim una ciutat amb un 40% de massa forestal, amb una presència, diguem-ne, de zona boscosa molt a prop de nuclis urbans, i la ciutat ha d'estar sempre, quan arriba l'estiu, en permanent estat d'alerta. La gent no s'ha de confiar, no ha de baixar mai la guàrdia, i en moments com aquest, on hi ha hagut una nevada que ha afegit més llenya al foc, i mai millor dit, a la ventada de l'any passat, fins al punt que inclús ha tingut un impacte més fort que la pròpia ventada, doncs és més important que mai que no baixem la guàrdia.
Doncs llavors reformulo la pregunta. El fet que hagin tingut aquella ventada i després al març una nevada, ha reformulat d'alguna manera la campanya de prevenció d'incendis d'aquest any 2010, i en especial aquí a Sant Cugat?
A veure, jo començaria per dir que fa molts anys que estem preparats, i no és per petulància, vull dir, hi ha una sistematologia, una col·laboració entre administracions, que vol dir que hi ha una estructura per fer front als incendis. Ara bé, hi ha una casuística climatològica que ens pot fer anar millor o pitjor, i hi ha aquests temes afegits. Malgrat això, l'any passat s'anunciava, hi havia els masies que anunciaven una gran catàstrofe per la ventada, i no va passar absolutament res, vull dir, tot i que climatològicament no va ser molt bo. Per tant, vol dir que l'any passat es van retirar molts arbres, aquest any s'ha fet una feina extraordinària, impensable, per quan la Generalitat ha posat uns mitjans mai vistos, i per tant, diguem-ne que arribarem el 15 de juny amb el que és l'esquelet de la prevenció, que és la xarxa bàsica de pistes i de camins neta, i amb les franges de prevenció de baixa combustibilitat net, i per tant això és, diguem-ne, la primer front de batalla, que és allà on s'han de parar els incendis, està preparat doncs perquè els mitjans d'excessiu puguin fer-ho. Arbres tirats al bosc n'hi hauran, sempre hi ha hagut, n'hi ha més, però jo tampoc no voldria exagerar aquest tema.
O sigui, no és tant problema saber si s'han recollit tots els arbres que s'havien de recollir, sinó que els accessos i les zones per treballar estiguin ben cobertes.
Sí, sí. I això el Departament de Medi Ambient ho va dir, afortunadament. No, al principi va dir, el 15 de juny estarà tot recollit, després va dir, especifiquem, estarà tot recollit allà on és estratègic que estigui recollit, que estigui retirat, que és els camins, les xarxes, les franges de baixa combustibilitat, etc.
Però que hi hagi arbres caiguts, vull dir, això també és combustible, és llenya després que es converteix en seca.
Sí, però aviam, tampoc no voldria magnificar aquest tema, vull dir, és la biomassa que teníem abans de forma vertical la tenim horitzontal, més seca, que en cas d'incendi allò és més potència de foc puntual en aquella zona, però quan arriben les flames on s'han de tallar, allà està net.
Senyor Martí, ràpidament la dada. De tots els arbres caiguts que podem tenir aproximadament, o si la senyora Sobira ens pot acostar aquesta informació, calculem que per la ventada teníem 18.000, es van recollir 200, de cara a aquesta ventada vam tenir 600, i a hores d'ara, clar, és la pregunta, més o menys, el percentatge de treball que s'ha fet en termes de, així, percentuals, tenim aproximadament situat això?
No sé si el senyor Martí disposa de dades més concretes. Jo el que sí que voldria remarcar, com ha dit ell, és que si bé en un primer moment després de la nevada ens va semblar que els mitjans que s'estaven destinant per part del govern de la Generalitat no eren suficients, sobretot perquè la nevada va tenir un impacte important amb el tema dels talls elèctrics a les zones de la costa, i ens vam sentir en un primer moment una mica... no sé si la paraula hauria de ser abandonats, però sí que potser no es donava prou importància a l'impacte que la nevada havia tingut al parc de Collserola, perquè s'estaven focalitzant més les ajudes en aquells punts que havien tingut un impacte més sobre les persones, que òbviament era necessari també poder actuar. Posteriorment, que l'alcalde també va fer una sèrie de reivindicacions en aquest sentit, va haver-hi una reacció molt positiva, com ha comentat abans també el director del parc.
Sí, que aquelles ajudes que es van demanar, ampliacions...
I aquelles ajudes que es van demanar van arribar, i la Generalitat va posar esforços, va posar recursos i empreses professionals, que era el que nosaltres reclamàvem, no tan voluntàries basades en plans d'ocupació, que fan la seva funció però que no fan la funció que nosaltres necessitem, sinó que el que necessitem són empreses forestals professionals, i aquestes han actuat i han fet una feina, com dèiem, important, que ens permet arribar el 15 de juny amb una situació molt més positiva que la que en un principi vam preveure.
O sigui que semàfor àmbar, podríem dir, de cara a aquesta campanya de prevenció d'incendis.
Sí, com cada estiu.
Com cada àmbar. Estiu. Però, senyora Sobira, ens podria concretar una mica, perquè vostès, i personalment la tinenta d'alcalde de Medi Ambient, doncs, igual que l'alcalde, va fer efectiu aquest anuig, no?, de cara al govern de la Generalitat. Exactament quins efectius estan treballant i quina ha estat una mica la inversió del govern català pel que fa a la nostra ciutat de cara a aquesta campanya de prevenció d'incendis i la recollida d'arbres?
Doncs, en aquests moments, si no m'equivoco, tenim tres empreses que estan treballant, sí, en la zona del parc, i que, com dèiem, doncs estan retirant tots els arbres que hi ha caiguts en les principals vies d'accés de la ciutat. Nosaltres, com a Ajuntament, ja vam fer una primera despesa molt important de gairebé 300.000 euros amb retirada d'arbres, sobretot en totes aquelles zones que, com comentem, sempre són les més delicades perquè toquen a nuclis urbans de la ciutat, i òbviament per nosaltres el més important és poder atendre aquells punts que on hi ha persones, amb la mala pata, diguem-ne, de cada any, de que va caure sobre franges que ja teníem fetes, sobre franges de protecció que ja estaven netes, i va tornar a caure arbrat, i per tant el vam haver de tornar a retirar. I després teníem totes les adjudicacions d'enguany per fer franges de protecció que també s'han, diguem-ne, concentrat en aquells punts més estratègics.
Marta Sobirà, ja no tenim aquells 6 efectius, llavors, aquells que l'any passat, doncs, ens vam queixar tant.
Aquelles 8 persones,
des de Sant
Cugat, que teníem l'any passat.
8 persones.
Teníem una brigada.
Exactament,
de les quals...
vostè parla de 3 empreses especialitzades. Per fer-nos una idea, això pot ser un personal que multiplica en quant el que, per exemple, teníem l'any passat.
És que no és comparable, perquè la feina que fa una empresa amb un camió amb pop i grua i una trituradora gegant i gran maquinària no és equiparable. Jo vull tenir unes dades, com deia la regidora, dels 36 quilòmetres de xarxa viària bàsica del terme municipal de Sant Cugat a Collserola, 26, quasi 27, són d'arbrats, és a dir, diguem-ne, afectats potencialment per la nevada, i s'ha actuat sobre pràcticament 20 quilòmetres, a més de la feina que va fer ja d'entrada l'Ajuntament, que volia aprofitar la vinentesa, doncs, per agrair i felicitar, perquè si tots els ajuntaments de Collserola actuessin com ha actuat Sant Cugat, d'altra manera no es luciria el pelo, perquè veritablement és que va incorporar mitjans immediatament, i clar, el que va passar, i d'alguna manera la queixa de l'alcalde Recoder, és que quan van venir els tècnics de Forestal Catalana a llevar a les àrees més afectades, clar, van començar per altres zones, per altres municipis, perquè és que Sant Cugat ja havia resolt les zones més importants. Clar, llavors això és injust, diu, el que es porta bé a sobre Carquinyoli, no? Però bueno, s'ha pogut reconduir, i la veritat és que Sant Cugat, Cerdanyola, ha sigut aquesta vegada en relació amb de les zones més afectades de Collserola, una cosa impressionant, i per tant, aviam, li hem donat la volta, i no tenim... Jo sempre dic, igual que amb el cas de la ventada, si ens vam passar ja el, pocs dies després de que va passar el fenomen aquest, i passeges ara, tu no tens constància, no tens ni sensació d'aquella catàstrofe.
O sigui,
catàstrofe.
Que 20 quilòmetres coberts, això significa que de cara a final d'estiu tot això pot estar, doncs, solucionat.
Sí, bastant, bastant.
Molt bé, senyors, anem enfilant la recta final d'aquesta entrevista, perquè tenim un precandidat del Barça a punt també per entrar al plató de Cugat TV. Voldria parlar molt ràpidament amb vostès sobre Collserola Parc Natural i preguntar-los si vostès... quan creuen que s'aprovarà el decret per convertir Collserola com a parc natural, perquè sembla que el conseller Baltasar no acaba de tenir-ho molt clar. Primer va dir que si a finals del 2009, ara tenim un any i mig per davant de calendari. Vostès què en pensen?
Bueno,
i no riguin.
No, jo no riem que... perquè fa una mica ja... més aviat ens fa pena, més que riure, perquè realment no està justificat aquest retard de cap de les maneres amb un projecte que ha comptat amb el suport de tots els municipis afectats. En el cas de Barcelona, doncs, la negociació hem observat, doncs, que ha estat molt més complicada, però jo diria que ja fa 2 anys gairebé que van...
El gener del 2009.
Doncs imagina, fa un any i mig, diguem-ne, que va presentar solemnement la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona l'acord que havien arribat per tal de declarar Collserola Parc Natural. Ha passat un any i mig i encara a hores d'ara no està declarat, ja està en període d'exposició pública, i pel que ens van dir dilluns a la reunió del Consorci del Parc, ara ens diuen que el juliol, el mes de juliol sortirà el decret.
I l'acord d'incorporació de la Generalitat, que una cosa és la declaració de parc amb els límits, parc natural, l'altra és la incorporació de la Generalitat en l'òrgan gestor. O sigui, ho ha d'aprovar també el govern.
Anirà tot junt o...?
Van en paral·lel. Van en paral·lel. Va lligat, però va en paral·lel.
I, senyor Martí, i els 700.000 euros que han d'arribar per part de la Generalitat al seu pressupost, tal com estan les coses ara...
Jo estic...
No, però de debò.
Aviam, aniria, va vinculat a aquesta incorporació.
Perquè... Home, però vostès, entenc que vostès comptaven en les seves inversions i actuacions.
Jo soc molt prudent i no vaig comptar en els pressupostos d'aquest any. Perquè no diguis blats fins que no sigui el sac i ben lligat, per tant. Veient la casuística, portàvem 5 anys de negociacions.
Encara no els tenen aquests diners.
No, perquè i... s'ha de produir la incorporació, l'aprovació de la incorporació de la Generalitat.
I serà automàtic? O sigui, al juliol s'aprova el decret i després vostès tindran els diners?
No, això mai és immediat.
I tenen una aproximació? Perquè, clar, vull dir, vostès han de fer execucions de cara al futur.
Jo espero que entrin al llarg d'aquest any, però d'execució, d'aplicació seria per l'any vinent. Vull dir, sent prudents i realistes.
O sigui, vostès esperen...
En el millor dels casos, jo sí.
Esperen aquesta partida, si més no, de cara al 2011, per curar-se en salut.
Sí, sí, sí.
I tal com estan les coses, l'Ajuntament de Sant Cugat aporta 80.000 euros amb un conveni marc que... i ja per acabar, serveix per definir una mica més les relacions i com s'estan respirant aquests temps de manca de diners per a les arques municipals dels ajuntaments, jo suposo que deu ser un esforç bastant important, no?
Sí, de fet, l'aportació varia en funció de l'any. Negociem normalment un conveni per cada 3 anys. Anys anteriors ha sigut una quantitat una mica més important.
150.
Aquest any havíem arribat a 150.000 euros. Aquest any és una mica inferior també per tot el reajustament que nosaltres també estem fent en les nostres finances, i també en funció de quins són els objectius als quals apliquem el conveni. Hi ha una part que sí que va ordinari de la gestió del propi consorci, però la resta és per inversions que han permès, per exemple, entre altres coses, doncs fer el nou pont de Can Borrell, que ha quedat esplèndid i que vam inaugurar fa uns mesos, o per exemple estem intentant fer la passera del forat d'en Bocàs per poder també regenerar un espai que és molt important d'entrada al parc de Collserola i que està malmès per la pròpia confluència de les rieres i torrents que passen per allà.
Que ja s'ha fet, ja s'ha aprovat l'atermenament,
La l'ACA ja ens ha donat el vistiplau i ja podem començar. Bueno, ara tenim encara un camí llarg per endavant, però estem fent totes les passes necessàries per dignificar sobretot aquella entrada i permetre que sigui una entrada que respecti el medi natural en el que es troba, no?
Doncs, senyors, esperem doncs que tot evolucioni amb normalitat a la serra, que no tinguem cap ensurt. Agraïm la seva presència, la del senyor Maria Martí, director gerent del Consorci del Parc de Collserola, i de Marta Subirà, tinenta d'alcalde de Medi Ambient. Moltes gràcies i fins una altra.
Molt agraït.
Gràcies, bon dia.
L'entrevista.